Punt de Mira, a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
Molt bon dia, divendres 13 d'octubre, 6 minuts ja de les 10 del matí, i com que és divendres, una setmana més ens hi posem al Punt de Mira, a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, avui amb el Joan López. Una setmana més al Punt de Mira per conèixer totes les propostes culturals per al cap de setmana a l'Espluga de Francolí, a Montblanc i a tots els municipis de la comarca, perquè n'hi ha molts d'actes programats i avui els volem conèixer una vegada més a la ràdio local, a la vostra ràdio local, fins les 11 del matí amb totes aquestes propostes culturals.
A les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Va, doncs som-hi, anem entrant en aquesta nova edició del Punt de Mira per conèixer els continguts del dia d'avui. I és que els parlarem una setmana més de totes les propostes culturals per fer aquests dies a la Conca de Barberà. N'hi ha moltíssimes, per exemple, parlarem de l'inici de temporada de l'orquestra Treu-li la Pols del teu instrument, que començarà aquest cap de setmana amb un concert a Rocafort de Queralt. Quins continguts més tindrem, Joan?
Doncs mira, continuarem, si et sembla bé, amb una entrevista al Quim Queralt, que és el responsable de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Montblanc, i evidentment coincidint amb aquest cap de setmana llarg de 4 dies, els afortunats doncs, que han pogut fer pont, evidentment no podem parlar d'una altra cosa que no sigui Clicània, el festival de clics de Playmobil, que va començar ahir, dia 12, i que s'allarga fins al 22. Ep, els dies entre setmana no, ho expliquem-ho bé, serà doncs, aquest cap de setmana llarg, 12, 13, 14 i 15, i també el cap de setmana vinent, dissabte i diumenge. Tindrem aquí el responsable de l'àrea de turisme, que ens parlarà d'aquesta desena edició de Clicània, i per conèixer doncs, totes les seves novetats i com arriben aquesta xifra rodona en aquest aniversari.
Tot plegat en una estrena d'aquest festival, una arrencada en un cap de setmana molt llarg, com deia Joan, que per exemple el Museu de la Vida Rural també vol aprofitar amb diferents propostes culturals, una d'aquestes que comença a les 11 del matí, un taller de pintura que avui coneixerem entre d'altres propostes. Però també ens apuntarem a l'agenda altres propostes culturals a fer, oi Joan?
Exacte, acabarem d'arrodonir el programa per arribar al punt de les 11 amb la resta de propostes culturals que podem trobar a la comarca, que no són poques. Les que són de més gran format o més destacades les repassarem tot seguit, però acabarem el programa amb aquesta agenda perquè ningú es perdi res durant aquest cap de setmana, perquè el fet doncs, que sigui més llarg doncs, també ha fet doncs, que s'hagin pogut programar més propostes.
Tot fins a les 11 del matí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc.
Vols aixer, hi ha sempre mil raons per enviar-la. París, el corro, la casa, lo jefe que no calla. La multa del golemia al peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants d'haver capita per cridar Maria Antonieta i no parar fins a demà. Però poso un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. Si em portes a la cara tot el dia dibuixant, la misèria fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil. Si...
Avui al Punt de Mira hi tenim l'orquestra Treu-li la Pols al teu instrument de l'Espluga de Francolí, perquè aquest cap de setmana, concretament dissabte 14 d'octubre, arrenca la nova temporada amb el primer concert a Rocafort de Queralt. Tot plegat en un inici de nova etapa, perquè han canviat la direcció de les dues formacions musicals i, per tant, amb energies renovades, així començaran aquest cap de setmana. Avui per parlar-ne tenim dues de les integrants d'aquesta formació, la Laura Poblet i la Cristina Bosch. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia, Gerard.
Ho dèiem, inici de temporada amb molts canvis. Com ho afronteu?
Doncs amb força ganes, no sé. Hem començat la temporada diferent, amb el canvi de direcció sobretot, que seria el més destacable, però tenim un concert a tocar, vull dir que això també és bo per posar-nos les piles.
Exacte, i a més, bueno, és això, no? Aquest any celebrem ja la desena temporada de l'orquestra, llavors això també fa que sigui una temporada, bueno, que és un repte i que tenim moltes ganes, és això, com comentava la Laura.
Clar, és el que dèiem, aquest canvi de direcció després de la renúncia de Borsamoll ha estat substituït, en el cas que parlem avui, de l'Orquestra Simfònica Treure la Pols, per Diego Calderón al capdavant d'aquesta orquestra. Això dona energies noves, és un canvi a positiu, una mica com ho viviu?
D'entrada, la marxa del Borja va ser una sorpresa per tots, per motius personals ell no podia seguir, ens va saber molt de greu, igual que amb ell també n'hi sabia, però a vegades els canvis també, si els dones la volta, poden tenir connotacions positives i creiem que és el cas, que musicalment hem fet un canvi, potser en la dinàmica dels assajos sobretot, tenim moltes ganes de tocar i potser de perfeccionar o d'afilar més prima en alguns temes musicals.
Clar, llavors la primera posada en escena serà aquest dissabte a Rocafort de Queralt, a l'església de Sant Salvador, a les 12 del migdia. Per tothom que hi vagi s'ha d'esperar el que més o menys havia escoltat al llarg d'aquests 10 anys de història de l'orquestra, o una cosa diferent? Aquest canvi en la direcció afecta en això?
Bé, per aquest primer concert, la veritat és que el repertori serà prou similar, seguirem treballant en tota la part de bandes sonores, també tocarem sèries de, música de sèries de televisió, com poden ser Inspector Gadget, Dragon Ball, etc. I després també doncs, música de més coneguda de la història, no? Com podria ser el grup d'ABBA o Beatles.
Clar, perquè per als qui no ho coneixem i vist des de fora, quan hi ha un canvi de direcció, suposa que totes les cançons s'han de renovar o conserveu, per exemple, arranjaments del Borja? Com funciona tot plegat?
D'entrada, la situació ideal hauria sigut que, sense haver-hi cap actuació, s'hagués pogut anar renovant el repertori a poc a poc, no? Però clar, això no ha sigut possible perquè hi ha aquest primer concert, llavors vam acordar, com que el Borja ha cedit els seus arranjaments a l'orquestra, doncs vam acordar que el Diego pogués dirigir-nos en aquests arranjaments per aquest primer concert, però la idea a partir d'ara sí que és renovar repertori i fer arranjaments doncs, que estigui fent el Diego. També el món dels arranjaments és molt divers, llavors cadascú té la seva manera de fer-los.
A més d'aquest canvi de direcció, també crec que teniu cares noves en aquesta orquestra.
Doncs sí, crec que, Laura, si no m'equivoco, 7 persones noves.
Sí, de moment sí.
Llavors han entrat clarinets, violins, també guitarra, bateria, vull dir que tenim 7 incorporacions noves, que això ens va molt bé també perquè en els canvis aquests que hi pot haver de director, doncs bueno, sempre és com un moment d'inestabilitat i que hi hagi noves incorporacions doncs, també anima a seguir endavant i, bueno, i a creure en el projecte. No?
Quan sou ara, aproximadament?
Doncs per al concert, per exemple, ara la dada que tinc al cap és que som 27 músics per aquest concert. Clar, sempre ens trobem, com que assagem un cop al mes, doncs per exemple si hi ha hagut algú que no ha pogut venir en aquests primers assajos ja no s'atreveix a venir al concert. En tot cas, fluctua entre uns 25-35 músics com a molt.
Clar, expliquem-ho. L'Orquestra Simfònica Treure la Pols del Teu Instrument ja porta 10 anys de trajectòria, segurament molts dels qui ens escolten saben quin és el sentit i els orígens de tot plegat, però per aquells que no ho sapin, expliquem-ho. Es tracta d'una orquestra professional, com l'hem d'entendre?
És difícil, és un projecte diferent i potser a vegades difícil d'explicar. En tot cas, l'orquestra va néixer en un moment en què hi havia el Josep Colomer com a director de l'Escola de Música i ell es va envoltar doncs, de gent jove que acabava l'escola i que tenien ganes de seguir tocant. I detectant aquesta necessitat va sorgir la idea de fer l'orquestra, perquè quan tu marxaves a estudiar fora i no seguies els estudis musicals, però podies venir aquí a l'orquestra i com que és un cop al mes l'assaig, doncs et permetia seguir tocant en grup, que potser a vegades és el més divertit o el més bonic, el més interessant de mantenir de quan has fet música, no? I després d'això doncs ja va arrencar l'orquestra. No ha sigut mai una orquestra professional, perquè molts dels músics que hi toquen són amateurs, però també és veritat que n'hi ha músics professionals que s'han animat a venir a l'orquestra, i això també és molt bonic pels altres, poder tocar amb un músic professional.
Mm-hmm. Clar, abans en presentar-vos he dit l'Orquestra Simfònica de l'Espluga de Francolí, Treball la Post de l'Espluga de Francolí, però els integrants no són tots de municipi, oi? O sí?
La veritat és que en principi potser sí que era més espluguí, però a poc doncs, es va anar transformant a comarcal i fins i tot ara ja tenim músics que no són de la comarca, no? Que venen de les Garrigues,
alguns
venen de Valls, però llavors bueno, a poc doncs, anem arribant a altre tipus de gent que jo crec que en el fons buscar en un lloc on anar a tocar i potser hi ha poques orquestres que ofereixin aquesta flexibilitat d'assajos, aquesta... Bueno, i que en el fons, que quan vas al TLP és com bon rotllo, no? És dues horetes de música al mes i que envoltat de gent que també té ganes de tocar i té ganes de passar-s'ho bé.
El fet pel qual es va crear com a entitat i no com a algun altre tipus de formació musical és perquè també té la part aquesta social encarada doncs, a fer trobades més lúdiques, dinars, etc. Llavors, la part social de l'orquestra també és la que moltes vegades doncs, ajuda que hi hagi aquesta mica de, més de confiança i relació.
Clar, llavors, heu dit, al cap com a mínim per aquest cap de setmana, per aquest dissabte, sou uns 27 músics. Això ja és una xifra tancada? O encara la gent que s'hi vulgui incorporar pot venir? Com funcioneu?
És molt difícil de saber sempre, perquè ens trobem doncs, que molta gent doncs, o és de fora, o té fills, o té classe fins tard, no sap en quina hora podrà arribar, vull dir, sempre hi ha situacions diferents. Però nosaltres el que fem per confirmar un concert és demanar la disponibilitat dels músics. Quan tenim un mínim de músics que es podrien cobrir totes les veus que té l'orquestra, doncs llavors ja confirmem aquest concert. Per tant, podríem anar a un concert sent 18, per exemple, no? Tot i que no seria l'ideal, perquè si assajant són 20 i pico, doncs clar, sona molt millor, no?
Sí.
Llavors la gent ens confirma la seva disponibilitat i per tant aquests 27 sí que seríem ferm, no sé, que hi hagi alguna cosa d'última hora, però nosaltres sí que intentem sempre tenir els números tancats abans d'anar a un concert. Amb els assajos a vegades és diferent perquè algú no sap això si arribarà, si no arribarà, llavors ben bé és com una incògnita saber si serem tots o exactament quants serem.
Exacte, perquè bueno, és això, no? Hi ha instruments que sí que són més, bueno, més músics dins de cada veu, però hi ha instruments que tenen paper únic, com pot ser la bateria.
Exacte.
O així, no? Llavors són instruments que necessitem tenir confirmats sí o sí per poder seguir endavant amb un concert o no.
Per exemple, en aquest concert que farem demà hi havia una peça que d'entrada l'havíem de tocar, que hi havia una part de piano molt important que feia una pianista en concret. Llavors, aquesta persona no hi pot ser i per tant hem decidit treure aquesta peça del repertori. No és que depenguem exclusivament d'una persona, potser podríem haver buscat una altra solució, però sí que a vegades hi ha gent que té papers destacats, i per tant aquest compromís és important perquè tot pugui sonar millor.
Val. A Montblanqui tenim el Joan, que no sé si té interès en participar en aquesta orquestra, però com a mínim en té per conèixer més detall, Joan.
Jo sóc dels que a l'escola tenia dificultats amb la flauta dolça, per tant, no seria el meu camí aquest, el de
l'orquestra. Doncs igual que jo.
Però, escolta, en relació amb el que deien ara, jo sí que tinc curiositat, ara comentaven, doncs, evidentment, el número mínim de músics per poder doncs, fer el concert, etc. La pregunta era si ara mateix teniu necessitat d'algun músic que toqui algun instrument en concret, precisament doncs, per minimitzar això que passa, no? D'haver de fer concerts o no en funció de si hi ha determinats músics, perquè hi ha peces doncs, que són molt concretes per ara, com dèieu, per exemple, doncs, en aquest piano.
No ho sé, ara concretament no t'ho sabria dir, perquè a l'entrada sí que tots els instruments estan coberts, el problema és quan algun d'aquests falla. Llavors el que fem a vegades és buscar substituts fora de l'orquestra per un concert puntual. En tot cas, tothom és benvingut, toqui l'instrument que toqui, és a dir, clar, avui fem un assaig per un concert de demà, no? Doncs evidentment sumar-se al TLP potser no és tan ràpid, però si algú vol començar a venir als assajos, toqui l'instrument que toqui, tindrà la seva partitura i tindrà el seu moment. Però com diu el Joan, doncs, els instruments que podien ser així susceptibles de ser motiu de descartar el repertori podrien ser doncs, el baix elèctric, en el cas d'algunes veus de piano en alguns moments concrets, la bateria,
violins primers,
el que passa és que, per exemple, en el cas dels violins primers, doncs, hi ha unes tres persones que sí que normalment fan la veu de violí primer, llavors seria molt mala sort que cap de les tres pogués aquell dia del concert, llavors si és el cas d'un instrument que no aconseguim lligar per un concert, sempre intentem això, buscar una solució, encara que sigui una solució puntual fora de l'orquestra o adaptant el repertori.
I l'orquestra, amb 10 anys, s'ha fet gran, tant que ha tingut, un, per dir-ho d'alguna manera, un germà, que és el cor de la TLP. Expliquem-ho això també, perquè també hi ha hagut canvi de direcció i és una miqueta una altra pota que té ara, a hores d'ara, aquesta entitat.
Doncs sí, bueno, el cor crec que es va sumar l'any 2015, 2017.
Sí, 15 diria. Ells inicien la tercera temporada. Ara.
Vale. Mm-hmm. I llavors, fins ara també el projecte el dirigia el Borja com l'orquestra, per tant dirigia les dues formacions, però aquest any, clar, al trobar-nos que ens quedàvem sense el Borja Moll, doncs hem hagut de buscar un nou director. Llavors, buscar un director que sigui polivalent per les dues direccions, doncs és més complicat. Per tant, en el cas del cor, ja hi havia una persona, un integrant del cor que algunes vegades ja havia liderat algun assaig. Llavors se li va proposar a aquella persona si voldria ser la nova directora del cor. I en aquest cas, doncs, del cor és l'Anna Guasch, que és espluguina, uh-huh. que va ser que ara no viu a l'Espluga, però uh-huh. pels assajos i tot això, doncs, comptarem amb ella.
Doncs aquesta és l'altra vessant que té l'entitat, d'una banda l'orquestra i l'altra el cor. L'orquestra, expliquem-ho una altra vegada per si algú s'ha incorporat més tard. Comença la temporada concretament aquest dissabte amb el primer dels concerts. En teniu ja més de programats després d'aquest de Rocafort?
De moment no. Ha sigut un inici de temporada una mica convuls pel tema del canvi de direcció i de moment no. Clar, tenim molta feina per davant a canviar repertori, que el cor, ara que ho parlàvem, també es troba en aquesta situació, és a dir, el cor està començant a treballar amb un nou repertori, això vol dir que ens convenen doncs, força assajos abans de poder tenir un repertori establert per fer un concert, i és la situació en què entrarà l'orquestra a partir de demà, començar a treballar amb un nou repertori. Segur que hi haurà actuacions ben aviat i ben a prop.
Pels que puguin anar a Rocafort de Canal, què els hi diríeu?
Que s'animin a venir, que ho teniu aquí al costat, que a més Rocafort és un poble molt bonic, que també aprofitin per fer-hi una volta, i serà un concert a les 12 del migdia a l'església de Sant Salvador, és gratuït, mm-hmm. i no sé, què més podem dir? Animar-los.
Sí. Doncs molt bé, Laura Poblet, presidenta de l'associació, i Cristina Bosch, membre de la Junta, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc per explicar-nos aquest primer concert, que de fet és la primera proposta que ens apuntem en el punt de mira, i us desitgem que comenceu amb bon peu i que seguiu aquesta nova etapa també amb molt bona direcció.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Sóc el fill d'un home senzill que dormia coloms amb la mà. Titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles els mots encreuats. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la Cèlia, que espera pacient com ho fa de costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba que aquí on em veieu jo sóc el seu.
Divendres 13 d'octubre, menys de 4 minuts ja pel punt horari de 11:15 del matí. Continuem coneixent més propostes, ara però ens n'anem fins a Montblanc, perquè com escoltàvem el Joan en el principi del programa, Montblanc ja és territori de Playmobil, perquè ahir, justament dijous 12 d'octubre, va arrencar la 10a edició de Clicania, el festival dedicat al clic de Playmobil. Joan, i deies que avui tenim un protagonista, o com a mínim una veu molt autoritzada per parlar-ne, oi?
Autoritzadíssima, i no sé si és perquè hi ha jugat molt o perquè amb 10 anys a l'esquena organitzant el Clicania, doncs evidentment ja se les sap totes. Ara, que escolta, no hem de ser tan modestos, eh? Montblanc és ara la capital mundial del Playmobil, Gerard Bosch, què et sembla?
Déu-n'hi-do, per un esplugui, escoltar això és dur, també.
No, però bueno, sí que moviment... ja saps que les coses, les guerres de campanars les hem minimitzant, però
no,
mira,
sí,
està
sí,
bé
sí, anar-los sí.
Picant una miqueta de tant en tant. Quim Caral, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Quim, ho dèiem, és el cap de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Montblanc i, per tant, responsable del cicle de fires que s'organitzen, Clicania, Terrània, Bricània, que va ser l'última en arribar amb el Lego, amb aquests brics, i també la Fira de Sant Martí, Safrània, que se celebrarà el novembre. Venim de Terrània, que va coincidir amb una data assenyalada, almenys pel país, i ens va fer ballar una mica, no?, en aquesta ocasió.
Sí, sí, ha estat una edició, doncs, molt marcada per l'1 d'octubre, que va fer que, clar, el diumenge pràcticament no hi hagués moviment, i vam tenir la mala sort que el dissabte a la tarda, que normalment és un dia bo, va ploure, i també ens va afectar. Però hem de mirar tot el cicle d'esdeveniments en perspectiva, amb la trajectòria, i vaja, aquest fet puntual tampoc no ens ha de fer pensar que Terrània no tingui, doncs, ja, doncs, el seu funcionament ja molt consolidat i fins i tot un gran prestigi entre els sectors aficionats a la ceràmica.
Ens van entendre la gent de fora, els que van fer molts quilòmetres per venir al festival?
Diria que ja ens havien entès abans de venir.
Sí, eh?
A ningú li va agafar per sorpresa, tots sabien que es desplaçaven en un cap de setmana, que ningú tenia el llibre d'instruccions per dir què passaria, i que, per tant, des del punt de vista del calaix que podien fer, vendes que podien fer aquests ceramistes que venien de lluny, doncs ho tenien bastant assumit. Els més llunyans eren d'Anglaterra, gairebé tocant Escòcia i del País de Gales, i aquests ho sabien perfectament des de l'agost, ja que alguns ceramistes de la comarca van anar a una fira precisament a la seva zona i n'estaven perfectament al cas. I els que venien de zones espanyoles, que podien pensar que potser hi hauria, doncs, per part d'ells alguna mena de reticència de Salamanca, de Palència, de Madrid, cap problema. Al contrari, van ser molt comprensius, ens van felicitar pel desenvolupament del festival i estan disposats a tornar l'any vinent sense cap mena de problema.
10 anys, com hi arribem?
Doncs la veritat és que no direm que de casualitat, perquè de casualitat es pot dir que vam néixer, no? però d'aquests 10 anys, doncs, una mica ens hi porta l'un any rere l'altre, veure que hi ha molta confiança per part d'un públic que tampoc no sabíem fins en quin punt seria gran, i des de la primera edició vam veure que era molt gran, amb molt de potencial, un públic que es va renovant, perquè moltes vegades ve el públic familiar amb nens relativament petits, a la mesura que es fan grans potser aquests desapareixen, però no n'incorporen d'altres, altres famílies que han tingut nens més recentment. I després hi ha els col·leccionistes, que aquests són fidels, encara que és un nombre inferior, evidentment, perquè els grans especialistes en qualsevol cosa sempre seran un percentatge petit, però aquests també segueixen venint. Per tant, anar veient que hi ha una sèrie d'activitats que es proposen a Clicania que funcionen, que ens fan reconeixibles per part d'un públic bastant ja consolidat, i que després anem introduint petites novetats perquè no pensin sempre el mateix.
De fet, ara t'anava demanant aquesta línia, en què ha anat canviant, ha anat evolucionant Clicania? Sí que partim d'un tronc central, que són aquests grans diorames, l'epicentre, doncs, en el complex de Sant Francesc, església i claustre, ara que ja hi ha claustre. Un altre punt d'atenció és l'antic hospital de Santa Magdalena, amb aquest concurs per infants i joves, però a partir d'aquí s'han anat articulant diverses propostes que cada any són noves, anem canviant, enguany tenim algun taller curiós.
Sí, inicialment només era l'antiga església de Sant Francesc i tot es feia allà. Llavors ens en vam adonar que venia massa gent i podia fins i tot ser perillós acumular tanta gent.
Còmode, també, pel visitant.
Poc còmode, sí, també. Però aquest risc que sempre s'ha d'intentar controlar per qualsevol que organitzi un esdeveniment ens feia veure que havíem d'evolucionar. I de seguida vam posar una carpa a la plaça. Això va fer que respirés tot una mica més. A partir de que tenim el claustre ja guanyem molt d'espai. Però el fet de que una activitat que fem des del primer any, que és el concurs de diorames, doncs que els aficionats porten des de casa els seus clics i els munten, la van portar cap a l'antic hospital de Santa Madalena. Això acompanyat d'una altra de les activitats que també es fa des del primer any, que és un joc, una mena de gincama, de buscar clics. El clic amagat està repartit. Inicialment estava pels diorames que hi havia dins de Sant Francesc. Per tant, el concursant no sortia d'aquesta àrea. Quan vam decidir això traslladar-ho als aparadors de les botigues del poble, a més, amb una temàtica concreta, que eren els personatges de la setmana medieval, amb la qual cosa també ajudem doncs, a fer un recordatori que el proper mes d'abril celebrarem la setmana medieval, això ens ha permès esponjar molt el festival i, a més, que es noti no només en un punt aquest, a l'epicentre, sinó que tota la vila en visqui.
Enguany veiem programat un taller de miniatures.
Sí, aquestes miniatures estan fetes amb un tipus de fang que s'assembla a la plastilina, que no necessita cocció posterior i que ajuda a complementar un diorama molt personalitzat.
Allà on no arriba Playmobil.
Exacte, sí, doncs una barra de pa, doncs de vegades té molt a veure amb tot el que seria el menjar i la posada en escena doncs, de casetes, per exemple.
Sí.
I els nens que ho estan fent, nens i nenes que ho estan fent, estan xalant molt perquè se n'adonen de fins en quin punt es pot arribar a ser detallista amb peces que al final te personalitzen molt un diorama. I després n'hi ha un altre, que aquest seria ja més a l'engròs, que l'està un taller que està fent un maquetista,
sí,
maquetista de trens, és a dir, que aquest no treballa en Playmobil, però que et dona conceptes de com organitzar un diorama, doncs des de la perspectiva que s'ha de tenir, com primer es fa l'escenari, abans no poses un clic, tota la feinada que hi ha prèvia. Serviria també per aquells que els agrada doncs, fer pessebres, per exemple.
De fet, a la sala de les Corts es pot veure alguna de les maquetes.
Sí,
no?
És una maqueta espectacular. Ell, com que és un entès, em va explicar que era d'aquesta proporció, això de l'1,40...
L'escala?
L'escala 1,42,5, que és l'escala 0,
sí.
I a mi m'ho explicava i dic, no sé pas què m'estàs dient. Diu, és l'única, la més gran que hi ha a l'estat espanyol d'aquestes característiques. I li vaig dir, doncs molt bé, a mi m'agradava molt, independentment de que m'ho hagués dit. Quan m'ho vaig dir, doncs vaig pensar, doncs molt bé, però és realment interessant de veure com funciona un tren, hi ha camions, hi ha cotxes, i tot està proporcionat a l'escala aquesta.
Clicania no és l'única cita al voltant del món del Playmobil que trobem al país. No sé quines són les particularitats que podem destacar del nostre festival. Fa de mal dir a vegades parlar d'un mateix, no? I,
sí,
i també respecte als altres, no?
Sí.
Però 10 anys, una trajectòria de 10 anys en un esdeveniment d'aquest tipus, potser ens porta a un segell, a una manera de fer, a un...
Aquí a Montblanc estem acostumats a contestar aquesta pregunta amb la Setmana Medieval. La Setmana Medieval va sorgir d'una forma bastant espontània i com que va ser un model d'èxit, es va copiar en molts llocs. I no tots els que han copiat han evolucionat de la mateixa manera, n'hi ha que s'han consolidat i n'hi ha que han desaparegut perquè l'únic que feien era un mercat medieval. No? Doncs aquí què ens diferenciava? El fet de que la llegenda situa Montblanc doncs, la lluita entre Sant Jordi i el drac, però a la vegada un escenari que no és de cartó pedra, molt autèntic. Aquesta singularitat doncs és molt més difícil a Clicania poder-la aplicar, perquè evidentment un esdeveniment al voltant del món de Playmobil el pots fer arreu del món, perquè és una multinacional que està tot arreu. Quins són aquells detalls que ens poden diferenciar una miqueta? Doncs probablement el fet de no tenir l'epicentre en un pavelló firal o en un pavelló esportiu, com molts dels que han sortit després. Nosaltres tenim doncs, això, una antiga església gòtica que li dona doncs, allò que se'n diu el marc incomparable que ens fa únics. Després, la proximitat respecte al centre històric. Totes aquestes propostes que dèiem abans del clic amagat o anar doncs, a veure l'exposició dels diorames dels concursants, es fa en un passeig agradable, no gaire llarg, pel centre històric, amb la qual cosa pots estar doncs, fent altres coses. Pots anar a comprar, pots aprendre alguna cosa en algun bar, te quedes a dinar en un restaurant, s'integra tot molt i no queda aïllat com passa en altres llocs. Aquesta és la singularitat que intentem donar-li i després això, poder sempre dir que la nostra edició és la més antiga de totes les que es fan a Catalunya perquè vam ser els primers.
Abans ho apuntaves, parlaves d'un públic gran en el sentit d'ampli, doncs des dels infants, els pares que també havien sigut infants i que evidentment també havien jugat amb els clics de Playmobil i amb el públic especialitzat que a més trobarà punts de venda on hi poden trobar peces molt singulars. Hi ha punts de venda especialitzada.
Sí, i cada any hem intentat anar renovant els punts de venda perquè aquell que busca alguna cosa específica la trobi. No només hi ha les peces catalogades per la casa Playmobil, sinó que després molts dels venedors el que fan és que les tonegen.
Això ho vam aprendre l'any passat, customitzar.
Sí,
no?
sí. Que això del customitzar, doncs és això, les acabes tonejant, te les fas personalitzades i pots trobar doncs, peces que no estan mai en cap capsa oficial de la casa Playmobil, i aquell que es vol fer doncs, un diorama molt particular per ell, o bé simplement és un col·leccionista de peces, doncs aquí no pot trobar moltes.
De fet, en aquest sentit, i enguany és una altra edició de Clicania on podem veure, per exemple, clics Mossos d'Esquadra, que evidentment no venen en cap capsa de Playmobil.
Exacte, seria un dels casos, i a més enguany, doncs no sé pas per què, estan molt buscats.
Bé, i en aquest sentit també de la varietat de Playmobils, que sempre el que veiem és que els diorames estan molt relacionats amb l'actualitat, i en aquest cas també vaig llegir que enguany hi haurà presència, per exemple, de sèries de televisió com poden ser Joc de Trons. Això fa que animi a un públic molt genèric, no només infantil?
Sí, segur. El fet de que sigui, per exemple, aquesta de Joc de Trons és un diorama, és a dir, no és una sèrie que tingui Playmobil a la venda. En el cas de Lego sí que trobaríem que lliguen molt més amb aquestes grans marques.
Star Wars, en el cas, no?
Exacte, o les de Disney que té Lego. En el cas de Playmobil no treballa amb franquícies d'aquesta manera, i això són les propostes que fan els dioramistes en els seus muntatges, en les seves maquetes, que s'ho personalitzen ells. Per tant, ja seria un pèl més complicat poder trobar, en aquest cas, peces a la venda.
Quim, quants dies estan muntant els diorames a l'antiga església de Sant Francesc? Perquè allí s'obren portes, ahir s'obrien portes, primer dia de festival, i tot allò ja està muntat. I molt segurament no ens fem el càrrec de la feina que hi ha, i perquè a vegades és allò que es diu popularment, això és feina de xinos, pràcticament.
Sí, sí, clar, ells necessiten unes quantes hores, gairebé no, tothom té una altra ocupació, no es pot viure de fer muntatges de Playmobil, amb la qual cosa...
Ah, no, eh? Jo és que, mira, no,
sí, sí, ens ho penso. Professionalment m'assembla que allò, muntador de diorames, m'assembla que encara no hi ha epígraf d'aquests en els autònoms, i el que han de fer és aprofitar el seu temps lliure, quan acostuma a tenir la gent temps lliure, el cap de setmana. Llavors és per aquest motiu que entre Terrània i Clicania sempre hi ha un cap de setmana lliure. Desmuntem durant la setmana tot el Terrània, però ja comencem a muntar totes les taules de Clicania perquè el dissabte anterior a l'estrena de Clicania ja puguin estar aquí els muntadors, els dioramistes, i tenen tot el dissabte i tot el diumenge per muntar, i n'hi ha que es passen els dos dies, n'hi ha que de vegades amb un sol dia en tenen prou, però vaja, un sol dia que de vegades són 10 hores.
Sis dies de festival, aquest bloc de 4 ara, que obríem ahir, serà fins diumenge, dos dies més el cap de setmana vinent. No sé si ja teniu unes previsions després de 10 anys de com es pot distribuir el públic. És imprevisible? Sempre hi ha un dia més fluix que els altres? Hi ha una tònica? La fórmula màgica segur que no, però
no.
L'experiència potser t'hi porta.
Sí, és complicat, perquè dies com... circumstàncies com l'actual no ens l'havíem trobat. Vam decidir en una edició que va venir moltíssima gent un cap de setmana passar a fer-ho dos caps de setmana, per una qüestió d'aquesta que dèiem abans, la comoditat per una banda i per l'altra el risc d'accés de gent, i va funcionar molt bé. Però llavors feies dissabte i diumenge. Clar, aquesta vegada ens trobàvem que la festivitat del 12 d'octubre fa que molta gent disposi de temps lliure i per tant que surti, vam dir, aprofitem-ho. Llavors ens quedava entremig el dia d'avui, un divendres, que dius, ostres, molts faran pont, d'altres treballaran, si tenim tancat vindrà gent i s'enfadarà perquè s'ha trobat tancat.
Un clàssic.
Sí, un clàssic. Si tenim obert el cost de muntatge ja està assumit, diguem, ja no ens ve d'aquí, sí que tenim personal, i si no acaba de funcionar avui, aquest el tenim com assumit, que seria el dia més fluixet de tots. I llavors el cap de setmana pensem que pot funcionar relativament com els altres. Uh-huh. Fer un segon cap de setmana era un risc, però clar, com que ara feia altres edicions que estaven fent dos caps de setmana, al final vam dir, si tornem altra vegada un cap de setmana, semblarà que estem doncs,
enrere,
com enrere. Doncs vinga, va, parats a fer, fem dos caps de setmana. Les previsions, doncs costa de saber. Ahir va funcionar molt bé, diguem, amb una línia similar als altres anys, per tant ens satisfà plenament, però clar, ara és una incògnita. Si el temps s'acompanya, com sembla que està sent, crec que podem fer unes xifres doncs, per sobre dels 15.000, i tampoc no ens preocupa massa si arribem als 20.000. De vegades això de les xifres...
A la premsa ens encanta.
Sí, i en el nostre cas, com que depèn de tiquets de venda, diguem, no les manipulem gaire, doncs són les que són, i ens deixen relativament satisfets, siguin 15, 16, 17, 18. No hi ha una gran variació, perquè... En el fons, allò que t'acaba satisfent més és veure les cares de satisfacció dels visitants, veure que s'ho han passat bé, que han decidit invertir temps i diners en nosaltres, en la nostra destinació, i que aquí han vingut i han estat feliços unes hores. Doncs dius, què més pots demanar? Si a més això repercuteix en el fet de que les botigues i els restaurants de Montblanc, i no només els de Montblanc, sinó també els de la comarca, veuen que hi ha un increment d'activitat, per tant, de calaix, doncs dius, la jugada és rodona.
Horari ampli, de 10 del matí a 8 del vespre. Ara parlaves d'aquest públic, aquests somriures, aquesta satisfacció. Hi ha un tracte molt directe amb aquests visitants, que a més comentaves que és públic bastant fidel. Hi ha un punt d'informació, els guies de Montblanc estan implicats també en el festival. Què us fan arribar? Què recolliu d'aquest públic? Què us diuen? Us demanen nous reptes, no sé, noves propostes de cara a noves edicions? Quins inputs en recolliu?
Doncs n'hi ha molts que són repetidors. Per tant, ja saben que han d'anar doncs a buscar el full que els permet fer aquesta gincama d'anar a buscar els clics pels aparadors. Això els encanta, sobretot els més petits, no? Les noves activitats també notes que són agraïdes, perquè permeten que el visitant s'impliqui. Enguany hem fet un horari d'obertura de les torres de la muralla, perquè vam pensar, mira, és una manera també d'omplir el migdia. Doncs de 12 del migdia a 6 de la tarda està obert i amb el tiquet de Clicània només costa un euro poder-hi pujar. Doncs ja és una activitat de més que també s'agraeix força. I com que en el moment que es ven l'entrada sempre es pregunta d'on ve el visitant i li aprofitem per preguntar si és la primera vegada que ve o no, també hem notat un increment dels nous, dels que s'incorporen, i també això doncs, anima molt, no? Perquè notem que tenim un públic fidel, fins i tot que ve de lluny, del País Valencià puja molt de visitant any rere any a Clicània, que normalment és repetidor a la setmana medieval. És un públic molt similar que ve dues vegades l'any, perquè, clar, com que ara estem parlant de la setmana medieval i durant la setmana medieval ja estem donant el programa de Clicània, ja té dates, sembla com si fos repetidor aquest que ve de més lluny. El que ve de més proximitat, potser a Montblanc o a la Conca de Barberà, i puja diverses vegades l'any.
I Quim, abans feia un comentari jo en aquest cas des de l'Espluga, des d'una altra perspectiva, i ara te'n faig un altre, que és el que molt freqüentment surten converses quan s'escolta que a Montblanc aquest cap de setmana és fira, el següent hi ha un altre esdeveniment, no? Des de, per exemple, l'Espluga de Francolí, des d'una certa admiració, a vegades ens preguntem, ostres, com s'ho han fet a Montblanc, perquè gairebé cada setmana tenen algun moviment, ara Safrània, ara Terrània, ara Bricània, ara la setmana medieval, ara Clicània... Com ho heu fet això per aconseguir gairebé, com a mínim cada 15 dies, durant certs períodes de l'any, tenir cites que mouen a tanta gent? Hi ha una fórmula secreta per això?
Doncs no, de vegades doncs, hi ha coses que surten i acaben tenint èxit i amb el pas del temps doncs, llavors te n'adones de que has fet alguna cosa grossa. Tots els pobles tenim un calendari festiu, per tant aquest diguem, ja hi és, que serien les festes majors, la festa, normalment una d'estiu, una altra en un altre període de l'any, aquestes ja hi comptem. i la Setmana Santa, que sempre hi ha gent a tot arreu, els ponts o Nadal, així que sempre hi ha gent a tot arreu. Per tant, aquests ens igualen. I ens en vam adonar des de l'Oficina de Turisme quan es va crear l'any 2000 que aquí a Montblanc havia nascut, sense pretendre-ho, un gran esdeveniment turístic que era la Setmana Medieval. I en el moment d'intentar des de l'Oficina de Turisme dinamitzar la destinació turística, que és una de les funcions que tenim, molt més enllà doncs, de donar fulletons, vam pensar, intentem anar en busca d'esdeveniments que tinguin la base en la Setmana Medieval, però no en Sant Jordi ni en la Princesa. La base està en el públic que ve per la Setmana Medieval, de proximitat, és a dir, que pot repetir, familiar, que busca doncs, activitats que agradin a grans i a petits, i així va néixer inicialment Terrània, i així va néixer després les activitats ja de tardor, que són Clicània i Safrània. Tots ells estan doncs, orientats a públics similars, però que són diferents i complementaris entre ells, perquè els temes són diferents. Que l'encertes, doncs mira, doncs sí, de vegades estàs de sort i una cosa surt bé, de vegades doncs, t'equivoques i has d'aturar i canviar l'estratègia. Això ens va portar finalment a fer Bricània. Bricània, a més, el van posar el pitjor mes de possible. Perquè
el juny, eh? Uh-huh.
El juny, a finals aquí a Montblanc, ens n'adonàvem amb la Fira de Sant Maties, quan existia, que el creixement de la Setmana Medieval va ser tan gran que feia que una cosa que es feia al cap de 15 dies, i que era una fira multisectorial d'aquestes que han anat a la baixa, doncs feia que quedés eclipsada i no servís de res fer-la. El mes de maig i juny tenim una contraoferta molt, molt atractiva pel nostre públic de proximitat, el català, que és la platja, i amb això no hi podem fer més. Ja portem molts mesos de fred i que no hi ha sol, doncs sortim tots cap a fer els primers banys. Llavors, qualsevol proposta de l'interior costa molt de vendre, i vam dir, com que els nostres restaurants no tenen activitat, com que les botigues baixa també el nombre de clients, per què no posem un esdeveniment al mes de juny? I és per això que ho vam fer. És a dir, que de vegades el que també busquem és aquesta estratègia que compensi mals moments d'activitat econòmica, perquè en el fons clar, el turisme no és altra cosa que una activitat econòmica, i la nostra comarca podríem dir que després de la indústria ja s'ha convertit en la segona.
Clicània obria portes ahir, dia 12, durant tot aquest cap de setmana fins diumenge, horari continu de 10 del matí a 8 del vespre, amb aquestes propostes paral·leles, també amb la possibilitat doncs, de visitar la muralla amb aquest euro que dèiem, no? Amb el tiquet doncs, que hem adquirit per Clicània. I concurs de diorames, encara ens hi podem apuntar? O està
sí,
tot tancat?
Per la setmana que ve, perquè dura els dos caps de setmana, el primer cap de setmana, probablement per això dels 4 dies, ha estat més complicat que s'hi apuntés gens i s'ha quedat en 24, però per la setmana que ve tenim 40 places,
sí?
Està gairebé a punt de tancar, és a dir, hi ha hagut molt més interès pel segon cap de setmana, però si us poseu en contacte amb l'Oficina de Turisme encara us podeu
encara, apuntar. Els que vagin tard encara tenen marge, sí. Gerard, no sé si t'interessarà. En aquest sentit, tota la informació a les xarxes socials de l'Oficina de Turisme, Turisme de Montblanc, clicania.cat. Quim Caral, gràcies per haver-nos acompanyat, que acabeu de passar un bon llarg cap de setmana i que el festival sigui un èxit i que les xifres que ens agraden tant la setmana vinent doncs, siguin almenys igual de bones que les de l'any passat. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Apuntarem, Joan, les
Gerard,
xifres.
Gerard, no sé si toca ara fer repàs al que ens queda de propostes al cap de setmana.
Mira, ara el que hem de fer és anar fins al Museu de la Vida Rural, que també és una altra institució, podríem dir, que organitza moltíssimes propostes culturals sempre en el seu espai i que aquest cap de setmana llarg doncs, no és una excepció. Així que anem fins al Museu de la Vida Rural per conèixer altres propostes. Culturals per aquest cap de setmana. Ara estem amb l'Albert Carreras, que és el cap de col·leccions del Museu de la Vida Rural. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens heu preparat per aquest cap de setmana aquí al museu?
Bé, doncs, cap de setmana, que és un cap de setmana de moviment i de turisme familiar, doncs, hem apostat doncs, per fer una sèrie d'activitats dedicades a les famílies. Hi ha tant el divendres com el dissabte tallers infantils que es fan a partir de les 11, tallers relacionats amb els espais del museu i amb temes de pintura i dibuix. I després també dissabte hi ha una visita comentada amb un guia que farà la visita més profunda al museu i acabarà amb un tast de vins de la Conca de Barberà.
Vale, expliquem-ho. D'aquí uns minutets començarà aquest taller de pintura per als infants. Què és el que es farà?
Bé, la idea és a vegades el que es fa és treballar, ara que encara és bona època i encara ens aguanta, doncs amb l'art, no? Es treballa amb pintura, amb dibuix sobre materials de l'art, sobre plantes, sobre com està exactament el temps de l'any, o sigui que ens va bé, ara doncs, per exemple tenim els codonys, que els tenim aquí, no? I tot el que és d'estiu es va apagant, però ja és el canvi d'aquesta visió de l'art que hem tingut durant tot l'estiu, que ara doncs s'agafa la visió d'hivern, no? O sigui que treball sobre aquests elements, sobre aquest petit espai natural que tenim, perquè després els nens, a part de fer el dibuix tècnic, puguin veure doncs què està passant a la Terra en aquest moment.
En definitiva, quin és l'objectiu? Això, que puguin veure una miqueta el pas del temps en l'hort?
Sí, home, sempre se'n parla que sobretot potser els nens, o sí que a les escoles es fan moltes coses també, però que en general tota la societat es desconnecta una miqueta del cicle natural, no? Doncs anem perdent inclús de saber quins productes són de temporada, això de tenir-los sempre a l'abast. No, la gent comença a perdre la noció de què és el que ens toca menjar ara, que sempre és el més aconsellable, evidentment, no? I tenim, doncs, fruites tot l'any i hi ha molts elements que el producte de temporada al final és interessant conèixer-lo, no? Llavors amb aquestes petites activitats el que es fa és que, per exemple, els nois, els nens i les nenes vegin que toca ara l'hort, no? Que hi ha un hort, que està allí exactament, i perquè algunes coses doncs, ja s'estan marcint o ja estan perdent perquè se'ls hi passa el temps i que està tirant, no? Les escoles es treballen molt amb això també, a la tardor, doncs, saber exactament què hi ha. Però fer una activitat lúdica o interessant i artística lligada amb això, doncs, ens aporta valor, evidentment.
En aquest sentit, com deies, això es farà mitjançant la pintura, serà aquest divendres a les 11 del matí, però també demà dissabte, no?
Sí, demà dissabte repetirem, a les 11 també, una altra sessió per tots els nois, nens i noies que es puguin apuntar, i a més ho combinem, diguem, també amb els adults que puguin tenir el seu espai, doncs, en fer doncs, aquesta visita comentada al museu i el tas de vins, clar.
La visita comentada al museu i al tas de vins, com funciona? Es va meridant el vi llarg que es fa el recorregut o al final?
Es fa una visita, normalment quan es treballa conjuntament al vi es fa una mica més d'incís amb els aspectes que parlen del vi, evidentment, del museu, i sí que al final, quan s'ha acabat, doncs es fa una degustació, un tas, no? I sempre, evidentment, triem vins també de proximitat, seria una miqueta el fil que m'ha explicat, no? No et sabria dir ara quins es faran, però evidentment seran d'aquí a la Conca.
Si algú que ens està escoltant vol venir, pot fer-ho o s'havia d'inscriure prèviament? Com funciona?
De fet, venint aquí, intentarem que tothom que vingui tingui la plaça. Si algú té molt clar que pot venir o que ha de venir, sempre és millor trucar i així doncs tenim la reserva paradeta i tot funciona més bé. Però bueno, el que es presenti aquí l'atendrem perfectament clar.
Llavors, recapitulant una miqueta, hi ha aquest taller de pintura per a infants, també la visita comentada i el tas de vins, això també per aquest dissabte, però el museu té altres propostes que no són tan puntuals, sinó que s'allarguen una miqueta més en el temps, com podrien ser les exposicions, que ara en teniu un parell d'actives.
Sí, clar, les exposicions, per l'exposició permanent, diguem que és el museu en si, que sempre està disponible, clar. Doncs ara hi ha les dues propostes, una molt important, que a més és una de les exposicions rellevants de la temporada, que és la de Casa Rossinyol per Catalunya en carro, que és una exposició que tindrem fins al gener, ja tens per veure-la, però després passa allò que passa, que jo sé, que s'acaba. És una exposició central, que hi ha hagut grans esforços de la Fundació Carulla, del museu, de tota una sèrie de museus implicats, del Museu Nacional, Museus de Sitges, comissariada per la Vinyet Penyella, i que encara està dins l'any Cases, que de fet es tanca amb aquesta exposició. No?
Què s'hi pot veure en aquesta exposició?
L'exposició és la visió del que és una de les, podríem dir, la segona col·laboració que fan Cases i Rossinyol plegats després de la campanya de Poblet, que precisament és l'exposició que es va veure aquí al museu fa uns anys. En aquesta segona col·laboració el que fan és com un trajecte amb diferents etapes per Catalunya, amb un carro, van al carreter ells dos, i elaboren tota una sèrie de paisatgisme. Allò doncs, és quan realment comença a funcionar aquest tàndem, que també s'evidencia en una sèrie d'articles a La Vanguardia que es van publicant durant el trajecte, escrits per Rossinyol, il·lustrats amb un dibuix, amb un traç fantàstic per Ramon Casas, i que fa que es compenetin perfectament i que després segueixin al llarg de la seva vida treballant junts fins a arribar, diguem, a l'època més coneguda, podríem dir, que és l'època de París, que ve després, no? I que amb la Bohèmia i tot el tema aquest s'acaben doncs, fent diguem, una part importantíssima de la seva obra.
I l'altra proposta és una mostra fotogràfica, en aquest cas de Carles Duarte, el quadern del Vades, no?
La segona exposició que tenim a la Sala Maria Font és el quadern del Vades de Carles Duarte, que havia sigut director de la Fundació, ara que està desvinculat ja amb Tribut Oportú, que ara podríem portar, i ensenyar una faceta poc coneguda seva, que és la fotogràfica. En Carles se coneix doncs, per ser polifacètic, però la fotografia encara no l'havia ensenyat mai. No? És tota una sèrie de fotografies sobre el Vades, o sigui, sobre el moment en aquest moment especial en què surt el sol, que neix el dia, i que estan tractades d'una forma molt pictòrica, on la llum és importantíssima, el color està molt ben treballat, i doncs des de la, podríem dir, des d'una que seria una visió clàssica d'una albada, d'un sol que neix, fins a una visió més interpretada, més abstracta, dels llums que es confonen en aquella hora. Són moments molt puntuals que duren molt poc, i que ell ja ha estat treballant durant anys, i és una selecció d'una trentena de fotografies, potser d'un fons que en pot tenir, no sé, gairebé centenars, si no arriben a les 1.000 fotografies que té.
Doncs aquestes són les dues exposicions temporals del museu que es poden visitar ara mateix, però també aquest cap de setmana, qui ho vulgui, entenc que pot venir a visitar l'exposició permanent, oi, del museu?
Sí, sí, el museu està obert, com és habitualment, divendres, dissabte, matí, tarda, els diumenges i els festius només obrim els matins, fins a les dues. Nosaltres només recomanem una miqueta el de sempre a la gent, no? Que vingui amb temps. El museu no és un museu petit, no es pot veure en mitja hora, tres quarts. Recomanem doncs, una hora i mitja o dues perquè la gent tingui temps de visitar-lo. Llavors entrar, si és al matí, doncs, abans de migdia, perquè així, doncs, sense presses, tothom se'l pot mirar i el pot gaudir amb calma.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació. Albert Carreras, cap de col·lecció del Museu de la Vida Rural, moltíssimes gràcies i ens veurem per aquí el cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
I ja estem a punt d'arribar a les 11 del matí d'aquest divendres 13 d'octubre. Hem posat sobre la taula unes quantes propostes culturals i ara Joan López el que ha de fer l'audiència és seleccionar-les i no quedar-se a casa, eh?
N'hi ha per triar, eh? I a més força diferents. Començàvem amb el TLP, amb aquest concert que inicia la temporada, hem repassat Clicània, que a més doncs, s'allargarà durant tot aquest cap de setmana llarg i el cap de setmana vinent, i ara doncs amb el Museu de la Vida Rural. Triar i per remenar. Eh?
I de propostes, encara ens en quedarien unes quantes a la butxaca per destacar, però de fet, com que hem de tancar, no les podem explicar, però sí que n'hi ha moltíssimes més previstes per aquests dies a la Conca de Barberà. Joan, aquí tanquem.
Fins ara, doncs.
Moltes gràcies per aquesta connexió des de Ràdio Montblanc a aquest programa Punt de Mira que coproduïm les dues emissores de la Conca de Barberà. I tornarem la setmana que ve, tots els divendres de 10 a 11, aquí a Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio, per posar sobre la taula això, les propostes culturals a la Conca de Barberà. Gràcies a tots per la vostra confiança i que gaudiu de tot plegat i aprofiteu aquestes propostes. I arribem a les 11 del matí a l'Espluga FM Ràdio. Continuem, ara butlletí en xarxa per conèixer l'actualitat nacional i després l'informatiu diari d'aquest divendres 13 d'octubre. No marxeu, fins ara!